Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Desmatx Eugenio Díaz desmenteix que el contracte del servei de neteja viària i recollida d'escombraries estigui arreglat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Díaz ha negat que tingués accés al plec de condicions del contracte abans que es publiqués. Així mateix també desmenteix que l'empresa pagués l'acte de campanya del PSC a la pista coberta d'atletisme l'any 2011. Raúl García Barroso és advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
Traiem pilotes fora, deia que quan parlen de l'acte electoral o parlen de l'acte de l'alcalde, parlen en genèric de tots els actes de patrocini que es marxa fa per l'Ajuntament. Llavors, que mai es referien al pagament de l'acte electoral concret de la pista coberta. Inclús ha fet referència a un sopar diferent que es va fer aquí a Casa d'Arnau. És a dir, que com que realment sí que va haver-hi un pagament d'un sopar, però es referia a un sopar diferent al del propi acte electoral.
La pròxima tanda de declaracions per la peça 28 del cas Mercuri serà al febrer.
Andrea Motis tornarà a la Cava Urpí aquesta temporada.
És un dels noms destacats que s'han programat des del 27 de gener fins al 31 de maig. També passaran per la Cava Manu Gui, Gerard Aledo i la soprano Laura Obradors.
En esports, Valentín Merchant podria marxar del centre d'esport Sabadell durant el mercat d'hivern.
Els rumors apunten a lateral hauria signat un acord amb el Badalona. Tot i això, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club no té constància d'aquest fitxatge.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 6 graus a Sabadell, temperatures que ja han començat a baixar. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La jornada d'avui està marcada per la notable baixada de la temperatura, que ha baixat entre 4 i 8 graus, i s'ha notat sobretot a la muntanya, on s'han enregistrat els valors més baixos del que portem d'hivern. Malgrat tot, no és una situació excepcional de fred. També destaquem el vent, que bufa amb ratxes molt fortes, i això també contribueix a una sensació tèrmica més baixa. Les ratxes més fortes s'enregistren al Pirineu, al Prepirineu i a l'Alt Empordà, on se superen en alguns casos els 100 km per hora. A més, la tramuntana a l'Empordà fa alterar la situació marítima amb onades que poden arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava, mentre que a la resta de la costa catalana hi haurà maró i forta maró. Pel que fa demà, la temperatura baixarà encara una mica més, però remuntarà de cara al cap de setmana. El vent baixarà lleugerament d'intensitat, però l'estat de la mar es mantindrà força semblant. Amb tot, en general, predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb alguna nevada al vessant nord del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa, 3 a Sant Quirze i 4 a Montcada per anar cap a Barcelona i 1 quilòmetre i mig a Ripollet per anar cap a Terrassa. A la B30 també hi ha retencions, a Barberà 1 quilòmetre en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès i a Cerdanyola també 2 quilòmetres en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i la notícia del dia passa per l'àmbit judicial perquè el gerent d'Esmats, Eugenio Díaz, nega davant la jutgessa del cas Mercuri tots els càrrecs que se li imputen per la peça 28 que investiga l'adjudicació irregular del servei de neteja viària i recollida d'escombraries a la companyia. Díaz ha negat que fes cap mena d'acció per garantir aquest contracte, com per exemple pagar el sopar de campanya del PSC del 2011 a la pista coberta d'atletisme o tenir accés al plec de condicions del concurs abans que es publiqués.
Díaz ha justificat cada una de les sospites que recauen sobre ell i sobre Esmatxa. D'una banda, assegura que no ha finançat el sopar de campanya socialista amb 100.000 euros i ha defensat que les converses on es parlava d'actes de l'alcalde feien referència als actes de l'Ajuntament que l'empresa patrocinava. Sobre el contracte, el gerent d'Esmatxa assegura que no van tenir cap accés privilegiat a les condicions del concurs. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso, ha definit així la declaració de Díaz.
És una declaració preparada per dir això, que porten 40 anys fent aquest servei de escombraries i que per això tenen el coneixement tècnic i controlen tot el que seria aquesta, diguéssim, cobrir aquest paquet de condicions. I bàsicament això.
negar i res més.
De fet, des de l'acusació popular consideren que Díaz podria portar molt més en aquesta causa i podria aclarir moltes de les sospites existents sobre l'adjudicació del servei de neteja viària a Esmatxa.
Aquí, per la nostra part, com a acusació, no? Les converses són bastant evidents, no? Que sabien més coses. I això és el que hem de continuar amb l'instrucció i continuar investigant. Hi ha declaracions de testimonis i d'investigats que estan previstes pel mes de febrer i a veure si per aquí també doncs, tenim més llum i podem tenir més coses.
Avui també ha declarat davant de la jutgessa Beatriz Faura la responsable de comunicació d'Esmatxa, Marina Taltavull. També estava citat el propietari i administrador únic del grup Vendex, Gervasio Rodríguez, que no s'ha presentat al jutjat per malaltia. Aquesta declaració es farà un altre dia, així com les dels tres nous imputats per aquesta peça.
Per cert, coincidint amb les declaracions d'avui, una vintena de membres de Sabadell Lliure de Corrupció i de la plataforma Stop Esmatxa s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats de Sabadell per denunciar la corrupció a la ciutat. I qui havia de passar també avui pel jutjat és el màxim dirigent del grup Vendex, com dèiem, Gervasio Rodríguez, que està implicat en el cas de corrupció Pokémon, que investiga un entramat d'adjudicacions de concursos públics irregulars en diversos municipis de Galícia. Avui hem conegut parts de la seva declaració del 2012 davant de la jutgessa Pilar de Lara, que ha publicat el diari de Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, cara. En el màxim Madrid el màxim responsable del grup Vendex accepta que mantenia una bona relació professional amb els germans Bustos i que amb Paco Bustos, aleshores regidor del consistori sabadellenc, dinaven sovint a Madrid.
¿Se ha reunido usted alguna vez con Paco Bustos Garrido?
¿Paco Bustos?
Sí.
En los últimos 20 años muchísimo.
¿Muchísimo?
Sí, bueno, no sé, que decir, hemos comido aquí, hemos comido allí.
¿Por qué motivo?
Porque él es mi jefe en el contrato de recogida de basura y empresa viaria de Sabadell. Él es mi jefe directo.
Rodríguez reconeixia que Paco Bustos va ajudar-lo amb algun timbrazo, una trucada telefònica per guanyar el concurs d'escombraries i neteja de Barberà del Vallès. A les escoltes revelades pel periodista Albert Acín, el líder de Vendex també admet que enviava diners al gerent d'Esmatxa, Eugenio Díaz.
¿No es cierto que ha enviado dinero oculto en periódicos a Eugenio? ¿Como ha hecho con Galicia?
Sí.
¿Por qué motivo?
No tiene nada de usted ahí. Porque voy así siempre, la verdad. Que voy así siempre, la verdad.
Ahora no me la estaba diciendo.
No, porque me ha contado otra cosa.
A ver.
Eso es un complemento que recibe. Un complemento que recibe la gratificación repartida en el año.
¿Y quién recibe?
Eugenio.
Y se la manda en un... metida dentro de un periódico, a través de Seu.
Sí.
Segons la declaració, aquests diners s'enviaven a Sabadell a través de missatgeria.
¿Qué motivo le manda estas gratificaciones a través de este procedimiento? ¿Mandándole el dinero dentro de prensa deportiva?
Bueno, porque es una costumbre. Yeah. Una costumbre. No hay ninguna mala fe.
Sobre els viatges de Paco Bustos, Rodríguez nega que l'empresa pagués i que ell no en tenia cap coneixement.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
L'Ajuntament desmenteix l'informe que assegura que Sabadell és la ciutat espanyola que menys inverteix en transport públic. L'estudi calcula que la inversió en mobilitat a la ciutat durant el 2018 va ser de 25,85 euros per habitant, una xifra inferior a la mitjana espanyola que se situa als 47,75 euros.
Unes dades que el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, s'ha afanyat a desmentir. Des del seu punt de vista, aquest informe es basa només en els pressupostos de partida i ignora les inversions que l'Ajuntament fa a través del superàvit municipal.
El que passa és que possiblement ells s'han basat en el pressupost de partida, no en el pressupost executat, que penso que és un error greu per part d'ells, perquè tu el que has de mirar no és el que hi ha pressupostat que faré, sinó realment els diners que hi ha destinat. Ara, durant l'any, nosaltres fem modificacions pressupostàries i, per exemple, els 14 autobusos que varen comprar aquest 2018 i que ja els hem pagat íntegrament, ens han costat 4 milions d'euros, 4,1. Aquests diners no s'ha considerat, aquesta gent de l'OSUR.
L'estudi que ha analitzat els pressupostos de les 21 ciutats espanyoles més grans ha estat elaborat pel polèmic Observatori de Serveis Urbans, una institució que ja va ser criticada per l'executiu local per ser tendenciós en contra dels governs de transformació.
I avui, com cada dia aquesta setmana, us portem quatre nous projectes finalistes del programa Construint Ciutat 2019.
Sortim a fer una volta.
La Fundació Privada Tendis, que atén a persones amb discapacitat intel·lectual, proposa un projecte per apropar les activitats de lleure i esportives als seus usuaris. Núria Virgili.
Els vol donar l'oportunitat de ser més feliços participant d'activitats de la ciutat, d'oci, lleure i esport, com per exemple el tennis, la natació, la dansa teràpia o la ioga.
La Fundació, amb 156 anys d'història, actualment compta amb més de 250 usuaris i ja té 6 centres a la ciutat, 3 dels quals funcionen com a residència.
Millora de les habilitats socials, cohesió i sensibilització dels joves de Sabadell en les malalties neurològiques.
Sota el lema "Per un cervell al 100%, la Fundació Privada Avant impulsa un projecte amb què es vol fomentar l'autonomia dels joves amb discapacitat física i, a la vegada, mitjançant aquestes activitats, sensibilitzar la població de Sabadell sobre aquestes malalties neurològiques. La campanya està principalment enfocada al públic jove sabadellenc.
Tots tenim cervell, i per joves que siguem, pot ser que en algun moment necessitem ajuda per fer que funcioni al 100%.
Si el projecte s'acaba endavant el finançament, es realitzaran activitats de lleure autogestionades, però també es treballarà la sensibilització en centres de primària o secundària, on s'hi programaran gimcanes amb usuaris de la Fundació.
Sabadell Conviu, transformació.
L'associació Animalista Libera vol impulsar, a través del programa Construint Ciutat, tot un seguit d'ofertes de formació artística per a joves, sempre tenint la protecció dels animals com a fil conductor. Natàlia Oriol, coordinadora del projecte, explica quin és l'objectiu un cop els nois i noies finalitzen la formació.
L'objectiu és que, després d'aquesta formació, elles i ells generin productes per a transformar la ciutat de Sabadell sota principis de justícia, equitat i cultura de pau.
Els tallers emmarcats dins d'aquest programa formatiu seran de fotografia, ràdio, música i dansa.
Pacificació de l'entorn de la plaça Pep Ventura.
Els veïns de la Creu Alta s'han organitzat per reclamar la remodelació de la plaça Pep Ventura. Asseguren que actualment s'utilitza únicament com una rotonda. La transformació d'aquest espai suposaria pels veïns tenir un espai d'oci per infants i gent gran. Marc Vilallonga és un dels impulsors del projecte.
Aquesta plaça és molt transitada pels vianants, tant escolars com usuaris de l'Hospital Parc Taulí. L'objectiu és aconseguir pels nostres carrers una mobilitat més sostenible i segura, que reverteixi en una millor qualitat de vida per la ciutadania.
Els veïns agafen com un bon model de transformació urbanística la remodelació de la plaça Mercet. Recordeu que les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys.
I seguim parlant de l'àmbit urbanístic perquè l'Ajuntament repararà 45 fonts dins del nucli urbà de la ciutat. Les intervencions tindran un cost de 60.000 euros i s'executaran en un termini de 2 i 3 mesos. L'empresa adjudicatària, però, no donarà per acabades aquestes obres fins al cap d'un any de funcionament. A més, l'executiu local té previst un pla de manteniment pels pròxims 4 anys.
L'Ajuntament de Sabadell actuarà sobre les fonts de la ciutat, les quals han estat desateses des de fa una dècada pels diversos governs municipals. Una situació que ha portat nombroses i continua reclamant per part del veïnat, ja que es tracta d'un servei bàsic. Però no es repeteixi, perquè no es repeteixi una situació semblant, al juny s'assignarà un contracte de manteniment, tal com explica Xavi Guerrero.
Al juny començarà un nou contracte de manteniment de fonts. Aquest sí que és un contracte per 4 anys, que suposant 800.000 euros de despesa en total, 200.000 cada any, amb el qual ja posarem al dia totes les altres fonts que estan pendents i que ja evitarem que torni a passar aquest desastre de tants anys de no reparar fonts i que al final en tenim potser 100 o 80 fetes malbé.
El regidor d'Espai Públic ha explicat que l'actuació s'ha adjudicat a l'empresa Urbe SBD i s'ha licitat en dos blocs, una de 22 fonts que estaran reparades en 2 mesos i una altra de 23 fonts que s'enllestiran en 90 dies. En total hi haurà 3 tipus d'intervencions: desembossar les fonts i els embornals propers, retirar les fonts obsoletes i substituir-les, o bé només arreglar el conducte d'alimentació de l'aigua.
El Banc de Sang i Teixits enceta demà una nova campanya de donacions de sang per recuperar les reserves després de les festes de Nadal. En concret, l'entitat s'ha marcat per objectiu aconseguir 10.000 donacions i confia en Sabadell per arribar a la fita, ja que la ciutat és el 10è municipi en donacions de sang anuals de Catalunya.
Malgrat que els períodes de vacances sempre suposen un descens de donacions, el Nadal és un període especialment complicat perquè coincideix amb el tret de sortida de la campanya de la grip al mes de gener. Enguany, el tema de la campanya és "Tu sí que ets important" i Vallès assenyala que tots nosaltres som imprescindibles per garantir que hi ha reserves de sang. De fet, el Banc de Sang té comptabilitat que necessita 1.000 donacions diàries.
Per això és molt i molt i molt important que cada dia de l'any nosaltres, entre tots, aconseguim 1.000 donacions de sang. Perquè sabem, amb noms i cognoms, a qui aniran a parar les plaquetes d'aquestes donacions.
Més enllà de les donacions, la marató d'enguany també jugarà a les xarxes socials. El Banc de Sang i Teixits encoratja els catalans a convertir-se en sangfluencers, tant donant sang com parlant de la donació a les xarxes socials, a la feina o entre els veïns. Tot plegat amb un objectiu que per Vallès és fins i tot egoista.
doncs diem, home, és que nosaltres podem ser sang influencers tots. Tots. No cal tenir 1.000, 2.000, 15.000 o 20.000 seguidors. És que ni que en tinguem 10. Si els nostres seguidors, a la nostra gent, per als nostres grups de WhatsApp, ho diem, podem ajudar així també a moltíssimes persones.
A Sabadell, les donacions es poden fer dissabte de 10 a 2 a la plaça Doctor Robert, dilluns de 5 a 2 quarts de 9 a l'Acadèmia Catòlica i dimecres de 5 a 9 de la nit a la plaça Doctor Robert.
Més notícies. 60 activistes sabadellencs se sumen a la campanya del PSC per les eleccions municipals del mes de maig.
La candidata socialista Marta Ferrés ha mantingut aquest dimecres una primera trobada amb 60 activistes que s'han volgut sumar a la seva campanya electoral. En aquesta primera reunió, l'alcaldable els va explicar les principals línies d'acció de la seva candidatura.
El govern lliura a aquesta hora la medalla d'or de la Generalitat a la sabadellenca Carme Forcadell, en presó preventiva des de fa més de 9 mesos.
L'executiu català ha volgut reconèixer l'expresidenta del Parlament, entre altres coses, per ser un referent en defensa de les llibertats. A més de la sabadellenca, també han rebut la medalla d'or el jurista i expresident del Consell Assessor de per la Transició Nacional, Carles Viver Pi i Sunyer, i l'estudi RCR Arquitectes com a empresa catalana amb una projecció internacional i de prestigi.
La Fiscalia i les acusacions particulars sol·liciten prorrogar 2 anys la presó provisional per l'assassí confés de 2 agents rurals a Aspa, al Segrià.
L'acusat, el veí de Vacarisses, que aleshores tenia 28 anys, va admetre haver matat a trets d'escopeta els 2 agents fa tot just 2 anys. La petició pretén evitar que Ismael Rodríguez surti en llibertat el 24 de gener a l'espera del judici del crim del 21 al 25 de gener a l'Audiència de Lleida. La defensa s'hi oposa i alega que Rodríguez pot sortir de la presó perquè ha de ser pare i, per tant, no hi ha risc de fugida. El judici es farà amb un jurat popular i els 9 titulars i els 2 suplents s'escolliran el 18 de gener.
Obrim pàgina cultural quan passen 2 minuts d'un quart de 8. Manu Guix, Gerard Aledo i Andrea Motis són els noms més destacats de la nova programació de la Cava Urpí.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere.
Des del 27 de gener fins al 31 de maig, més d'una quinzena de músics pujaran a l'escenari de la Cava Urpí. Una de les vetllades més especials, però, serà el 17 de maig, quan es celebrarà el 7è aniversari de UiU Promotors Gestors de l'Espai.
Manu Guix tornarà a pujar a l'escenari de la Cava Urpí en el que serà el seu quart espectacle a la ciutat en els últims 12 mesos. Un altre artista destacat, que en aquest cas s'estrena en aquest escenari, és Gerard Aledo, alias Goku, cantant del grup Animal, que presentarà el seu treball en solitari, on cantaran acústic, cançons del grup, però també temes inèdits. Un altre clàssic de la programació de la Cava Urpí és Andrea Motis, que torna a la ciutat, aquest cop acompanyada del seu quintet. Una de les nits més importants, però, serà la del 17 de maig, quan UiU Promotors, gestors de la Cava, celebraran el seu 7è aniversari. Pere Urpí, programador de l'hotel, explica què es podrà trobar en aquesta festa.
Si el dia 17 de maig farem un espectacle, que encara l'estem dissenyant, que serà un recull de tot el que ha passat aquests anys. Doncs hi haurà artistes, algun artista convidat. Estem realment hi estem treballant. No puc concretar el 100% perquè tothom té les agendes molt plenes, però sí, esperem que sigui sonat.
Per tancar la programació, en aquesta edició hivern-primavera també es podran escoltar cantants locals com Peter Guin o la soprano Laura Obradors.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Què em passa? Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adéu, sofà de 3 places. Hola, oficina d'ING. Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 1012.
posat a punt perquè arrenqui aquesta temporada 2018-2019, comença el partit a l'estadi.
Mentre jo vegi l'equip motivat, i sobretot el míster, com és el cas, amb ganes de tirar-ho endavant i amb intenció de corregir coses que calgui corregir, des del punt de vista del Consell, tenen el nostre suport total.
Prova el xut amb l'esquerra, vinga Antonio, el xut, gol, 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 gol!
Bueno, fotut per haver acabat així el partit, no? I bueno, bastant adolorit i a l'espera de les proves, no?
I ara, Sant Tornem-hi!
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 3:45 de la tarda, Club de Futbol Peralada Girona B, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc l'Aleix Coc, escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general i comencem parlant del Tribunal Suprem, que demana el trasllat dels 9 presos del procés que seran jutjats per l'1 d'octubre a finals de mes.
El president del Tribunal, Manuel Marchena, ha fet la petició d'ofici al ministre Grande Marlaska per garantir la presència al judici dels líders independentistes interns ara en presons catalanes. Encara, però, no hi ha data fixada per l'inici de la vista.
Des del 2007, els assalariats han perdut poder adquisitiu mentre els directius tenen ara més poder que fa una dècada.
Són dades de l'últim informe XEA sobre l'evolució salarial que s'ha presentat aquest migdia. Segons aquest estudi, els assalariats cobren un 0,30% menys que el 2007, mentre que els càrrecs intermedis i els directius han assolit increments del 2,5% i 1%. Traduït en xifres, els treballadors han guanyat 26 euros més, mentre que els alts càrrecs arriben a un increment de 2.000 euros.
Detinguda la filla de la dona morta ahir a Banyoles.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat i detingut avui la filla de la dona morta ahir en forma violenta a Pla de l'Estany. La víctima, de 53 anys, tenia diverses ganivetades i va ser trobada per l'altre fill de la dona dimecres a la nit. La policia buscava la filla de 17 anys que havia desaparegut fins avui, que ha estat detinguda a Platja d'Aro, a 60 quilòmetres del lloc dels fets.
El Servei Català de la Salut haurà d'indemnitzar amb més de 135.000 euros el pare d'un pacient de 19 anys que va suïcidar-se.
Segons la sentència, els professionals que el van atendre a l'Hospital de Santa Caterina de Salt van obviar els antecedents del pacient diagnosticat amb una malaltia mental i que ja s'havia intentat suïcidar en anteriors ocasions i li van donar l'alta. Pocs dies després, el 4 d'abril del 2010, es va suïcidar. La sentència subratlla que hauria estat més correcte i prudent un internament psiquiàtric, tal com va demanar el pare als professionals que el van atendre.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el mercat de fitxatges del Centre d'Esport Sabadell es comença a escalfar. En les últimes hores s'han especulat amb una possible marxa de Valentín Marchand, tot i que el club no té constància d'aquest extrem. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Algunes veus apuntaven ahir que Valentín podria tenir un acord amb el Badalona, però segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club no ha rebut la petició del lateral esquerre Arlequinat de sortir en aquest mercat d'hivern. Més enllà d'això, l'equip s'ha seguit entrenant avui a la nova Creu Alta per preparar l'inici de la segona volta a Peralada. L'extrem Antonio Domínguez considera essencial no repetir el mal inici de Lliga en què el Sabadell va punxar especialment a casa.
Empieza la segunda vuelta y ahora lo importante es seguir la línea que tenemos ahora y por supuesto no volver a como empezamos el año, que quizás ese fue la mancha negrita de nosotros y a partir del día del Español B creo que el equipo ha sido un equipo regular, que ha dado la cara en todos los partidos, que ha sabido jugar siempre al rival y bueno, a partir de ahí seguir con esa línea la segunda vuelta y seguro que vamos a conseguir grandes cosas.
Recordem que el Peralada Sabadell arrencarà aquest diumenge a les 4 de la tarda des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Encara en l'òrbita arlequinada, el Sabadell femení visita diumenge un nou rival directe a la zona mitjana-baixa de preferent. Després de golejar el Cerdanyola per 6-1, les d'Àngel Codina s'enfronten al Pubilla Cases. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un rival directe que només té 3 punts menys que les arlequinades. La victòria contra el Cerdanyola elevat els ànims d'un equip que ara, com assegura Cudi, espera escalar posicions a la classificació.
sabem que l'objectiu ara per ara continua sent el mateix, tot i tenir aquest mes i mig de resultats dolents, que era cada quarta, cinquena, mitja taula alta, més o menys afiançades. Llavors això potser ara ens queda una miqueta lluny encara, però bueno, si ens mirem un objectiu més a curt termini era recuperar sensacions sobre el camp, era sobretot més important, més enllà dels resultats, i ara doncs, bueno, intentar tornar a enganxar-nos una altra vegada al tren de la mitja taula alta tranquil·la.
Aquest Pubilla Casa Sabadell Femení comença a 3:15 del matí de diumenge.
Aquest cap de setmana torna a la segona divisió B de futbol sala i ho fa coincidint amb l'inici de la segona volta. L'escola Pia, cinquè classificat, començarà el 2019 rebent el pavelló del carrer Garcilaso al futsal Lo Caragol de Lleida.
Un rival que va sorprendre el conjunt escolapi a la primera jornada de Lliga. El tècnic Borja Burgos no vol tornar a reviure aquella derrota i aposta per no deixar escapar més punts contra rivals de la zona baixa.
Aquella primer partit de Lliga, bueno, va fer una mica mal perquè jo crec que ningú esperava perdre, menys després de venir d'on veníem, que era el partit de Copa, on vam estar a un nivell molt alt. Però bueno, intentar oblidar tota aquesta primera volta, sobretot en aquests partits contra la gent de la zona baixa, on hem estat a l'altura, i centrar-nos en el dia a dia, perquè si ens centrem en competir bé, en fer les coses bé, jo crec que podrem sumar 3 en 3 molt durant aquesta segona volta i apropar-nos als objectius que ens hem marcat.
El partit entre l'Escola Pia i el futsal Lo Caragol de Lleida arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso. D'altra banda, el Natació Sabadell havia de disputar el derbi contra l'Isur Ciutat de Terrassa, però la retirada dels agarencs obligarà el conjunt de Borja Burgos a ajornar una setmana més la seva estrena en aquest 2019.
I aquesta nit hi ha Copa Catalunya amb el partit de tercera ronda de l'Amics del Pou Nou Escorial.
L'equip dels Marinals s'enfronta al Castellà a partir d'un 15:15 de la nit al pavelló municipal d'esports de Sol i Pedrís. El grup Zarraona es va classificar ahir a la nit després de superar l'Acció Sant Martí per 0-6 i ara es veurà les cares amb el futbol Sala Montcada de tercera divisió, la mateixa categoria que els arraonistes.
Aparquem el futbol per parlar de ciclisme. David de la Cruz es prepara per començar la seva segona temporada amb els colors del Team Sky. Amb l'equip britànic, el ciclista sabadellenc va tancar un 2018 per sota de les expectatives generades, però assegura que li servirà com a aprenentatge de cara al futur.
La primera meitat de la temporada de la Cruz amb l'Sky va ser notable. Una etapa a la Ruta del Sol, una més a la París-Niça i l'ajuda com a gregari perquè Chris Froome s'emportés la màglia rosa del Giro d'Itàlia. A partir d'aquí, però, les coses es van torçar. El sabadellenc liderava l'equip a la Vuelta a Espanya i va acabar en una discreta 15a posició. En declaracions al mateix Sky, de la Cruz reconeix no haver assimilat la pressió.
He aprendido muchísimo. Al final, yo vine a este equipo, ¿no?, con el objetivo de hacer unas buenas generales en las grandes vueltas. Y creo que en un principio pues no pude apreciar, ¿no?, lo que significa es el ser líder de un equipo como el Team Sky, que es pues bueno, el mejor equipo que hay en las vueltas grandes. Y hubo una presión detrás que tal vez no en su momento pensaba que no estaba, y cuando con el paso de los días después de terminar la carrera, uno mira un poquito hacia detrás y se da cuenta que esa presión estaba allí.
De cara a aquesta nova temporada, de la Cruz s'ha establert com a principal objectiu lluitar per la general d'una volta d'una setmana.
I no deixem les dues rodes perquè Mercè Pacios torna a la competició aquest cap de setmana. La sabadellenca, això sí, deixa la bicicleta de BTT durant uns dies per pujar a la de ciclocross, ja que ha de disputar el campionat d'Espanya d'aquesta modalitat a Pontevedra.
Una modalitat on els ciclistes han de competir sobre un circuit sense desnivells però amb una bici de muntanya. Pacios admet que serà complicat entrar en el top 5 en una prova que no és la seva i que puja de nivell any rere any.
Sempre he estat sobre les 5 primeres, però és que jo crec que aquest any és molt difícil. O sigui, fent l'any pues, no veig que sí que era, o si sena. Però és molt difícil perquè és que cada cop hi ha més afició i es nota aquest any que ha estat molt maco, però més dur. O sigui, han aparegut equips nous de noies i que les han apujat molt més i s'ha notat, el nivell ha pujat molt.
El Campionat d'Espanya de ciclocross, amb la participació de la sabadellenca Mercè Pacios, arrenca diumenge a Pontevedra.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 10 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També recordeu que podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí. Mentrestant, no marxeu, perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.